El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Descobrir la ciutat a través de recorreguts planificats i organitzats per diferents entitats i col·lectius. Aquesta és la doble proposta que es podrà gaudir aquest cap de setmana a Sabadell. D'una banda, l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont organitza un itinerari geològic i paleontològic pel riu Ripoll i de l'altra, l'Arxiu d'Història ha previst un recorregut per donar a conèixer l'equipament. En els pròxims minuts descobrirem totes dues propostes i comencem per la que ens porta a marxar més lluny, el recorregut paleontològic que descobrim conversant amb el geòleg encarregat del recorregut, el Manel Llenes. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns, Manel.
Bon dia.
D'on surt la idea de fer un itinerari d'aquestes característiques?
Doncs això arrenca des de fa ja més de 10 anys i bé, la societat de Sabadell demanava una mica aquest tipus d'activitat. També es fa en col·laboració amb l'Unió Excursionista de Sabadell, on ja l'excursionisme és una cosa arraigada, i a través de l'Institut de Paleontologia doncs, vam veure que era ideal organitzar doncs, aquesta activitat com un taller més dels que fem a diari.
I què és el que hi podrem veure?
Doncs bé, a través de diferents parades, al llarg de la llera del riu Ripoll, doncs podem veure des de l'època més antiga que comencem amb la primera parada, que és el jaciment de Can Llobatera, i on podem veure tot un conjunt de fauna paleontològica d'uns 9 milions d'anys que va viure en un moment en què hi havia un clima aquí subtropical, anomenat l'Aurisilva, i que podem trobar doncs, grans mamífers com diferents tipus d'elefants, rinocerons i grans depredadors, cosa que ara sobta molt de que aquí tinguéssim boscos subtropicals amb tota aquesta fauna. I després, amb altres parades al llarg del riu Ripoll, doncs, anem a èpoques ja més recents, on a través de les terrasses pluvials del riu doncs, podem veure tota una sèrie de aconteixements que ha anat passant el nostre rural a través d'aquests darrers anys des de les darreres glaciacions fins ara.
Per tant, a través d'aquesta passejada, diguéssim, i sense massa imaginació, ho podem veure tot això? És a dir, aquest jaciment de Can Llobateres, hi podem trobar alguna cosa o ja, aquí ens ho hem d'imaginar molt?
Ens ho hem d'imaginar molt perquè actualment no estem fent excavacions en aquest jaciment. Per tant, la vegetació ha totalment enterrat el que era pròpiament les parcel·les on excavàvem, però sí que una mica serveix per fer una introducció aquí a tot el Vallès, que la geologia del Vallès doncs, és molt interessant, i ha proporcionat la possibilitat de que hi hagi tota aquesta fauna en aquest moment doncs, ben conservada d'aquella època.
En la resta del recorregut, no? En aquesta part més geològica, aquí suposo que sí que ja ho podem veure més palpable, no, Manel?
Sí, a través de tot el recorregut, el que és la llera del Ripoll, doncs, malgrat que està tot molt antropitzat, poden veure molt bé encara tota la morfologia de les terrasses fluvials i dels ventalls fluvials i els meandres del riu, i per tant, doncs, serveix, és molt didàctic per veure tota la dinàmica fluvial i també el que ha passat aquests últims darrers anys de l'història del nostre riu.
Per tant, aquest riu nostre, el Ripoll, quan era un clima, quan estàvem parlant d'aquest al principi, no, que deies que estàvem en un clima subtropical pràcticament, com era aquest riu? És a dir, l'evolució del riu, que ha estat sent més gran, més petit cada vegada, com ha anat canviant?
Doncs, inicialment, quan teníem la fauna de Can Llobatera, fa 9 milions d'anys, aquest riu no existia. Hi havia una topografia totalment diferent, fins i tot ni tan sols existia la Mediterrània tal com la coneixem ara, i per tant el salt de temps entre el jaciment de Can Llobatera i aquestes terrasses del riu Ripoll pràcticament és de 9 milions d'anys. Per tant, són èpoques totalment diferents i fins ben bé fa uns 150.000 anys no podem començar a parlar del riu Ripoll com a tal aquí a Sabadell. Inicialment el riu Ripoll passava per l'alçada topogràfica on està ara construïda la ciutat de Sabadell i després fa uns 30.000 anys més quan comença a encaixar-se formant doncs, totes les terrasses fluvials i fins arribar a l'alçada topogràfica que la podem trobar avui en dia.
Has dit fa només 30.000 anys, Manel?
Només. En geologia parlem dels anys com si fossin parades. I realment costa una mica d'imaginar l'apse de temps, que l'escala geològica costa una mica d'entendre a escala humana, que els processos geològics són difícils de veure i de percebre.
A nivell de quantitat d'aigua, té alguna cosa a veure el Ripoll d'ara, el Ripoll de fa 30.000 anys?
Doncs no, efectivament ara els cursos d'aigua són menors dels que hi havia hagut antigament. Hem de pensar que també el riu Ripoll va viure les darreres glaciacions, i que per tant hem passat d'èpoques de clima molt benigna a clima glacial i altra vegada clima benigna, de manera que el curs del riu ha experimentat moltes oscil·lacions.
Deies al principi que el Vallès és un àmbit molt ric geològicament, no? Què és el que destacaria sobretot d'aquest passeig que farem a nivell geològic?
Bé, el Vallès és tot una cosa tectònica que es coneix en geologia. És un gran rip, una fractura molt important que va fer que tot el bloc del Vallès i el Penedès s'enfonsessin, i no poc, sinó de l'ordre de pràcticament 2.000 metres, aquest bloc es va enfonsar cap avall degut a aquestes dues grans fractures que van originar la serralada prelitoral per una banda i la serralada litoral per l'altra. I per tant, tot aquest estot que va originar aquesta fosa tectònica es va anar omplint de sediment procedent de l'erosió de la serralada prelitoral, bàsicament, de manera que tenim un gruix de 2.000 metres de sediment susceptibles de contenir fauna paleontològica. Per això el Vallès és tan interessant i, a més, abarca un lapse geològic que en el seu moment Miquel Crusafont es va donar que era únic en el món i va crear un pis geològic nou, fins i tot per a referir-s'hi, que va ser amb el nom de Vallèsia.
Vallès com?
Vallestià. El pis geològic nou que va crear es coneix amb el nom de Vallestià.
Vallestià.
Del Vallès, òbviament.
Sí, sí, t'entenc. No de Vallesa, no?, sinó de la comarca. Manel, encara hi ha places, si ens volem apuntar?
Doncs aquest any, no sé si ha sigut arran del confinament del Covid, la veritat és que està totalment ple, hem exhaurit les places en 30 places i, per tant, estan tancades les inscripcions, malauradament.
Manel, gràcies per haver-nos explicat avui el Cafè de la Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
El recorregut que proposa l'Institut Català de Paleontologia és diumenge, entre les 9 del matí i la 1 del migdia, però dissabte hi ha una altra proposta, en aquest cas una visita guiada a l'Arxiu Històric de Sabadell, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, que de fet es commemora avui mateix. D'aquesta activitat i de la jornada en parlem amb el Joan Comas Olives, director de l'Arxiu d'Història de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, què tal?
Com celebreu el Dia dels Arxius avui? Ho deixeu tot per dissabte o avui feu alguna celebració encara que sigui interna?
Bé, mira, avui no farem res concret perquè entenem que és un dia laborable i les activitats que havíem programat en altres ocasions coincidint exactament amb el dia, doncs la veritat és que teníem una afluència molt baixa, totalment comprensible, eh? I és per això que hem organitzat un parell de visites guiades pel dissabte que ve. Entenem que és quan hi ha més disponibilitat de la gent.
Per què visites guiades? Creieu que la voluntat d'aquesta jornada és precisament ensenyar com són els arxius?
Bueno, els arxius som un tipus d'equipaments que no fem gaire soroll, diguem-ne, no? Perquè el nostre treball és un treball molt, molt silenciós, molt d'anar incrementant els nostres fons, d'anar-los inventariant, donar-los a conèixer, però aquesta difusió no és una difusió, diguem-ne, diàfana, diguem-ne, molt explosiva, diguem-ne, no? Com pot ser, per exemple, doncs, quan s'inaugura una exposició. Nosaltres, a vegades, tanquem un inventari en el que hem estat treballant durant anys i no fem una inauguració oficial, no? I no fem soroll, diguem-ne, no? I, en canvi, el paper que tenen els arxius en el funcionament de les societats, en el funcionament de, en, per la recerca, també pel funcionament de les administracions, siguin administracions locals o de qualsevol altre nivell, és essencial, no? I per tant ens sembla que és important que ens expliquem, que recordem, diguem-ne, que hi som, i la importància bàsica que tenen els arxius, eh? També i sobretot per la salvaguarda dels drets de les persones i dels col·lectius.
Per tant, aquesta és la part que voleu reivindicar també en aquest dia de, dels arxius. Exactament què ens ensenyareu si venim dissabte a aquestes portes obertes?
Bé, nosaltres, els arxius tenen una part que és una part no visible, així com normalment en una biblioteca, doncs tu si busques un llibre pots accedir, diguem, a les prestatgeries. Els arxius no és així, nosaltres tenim la documentació en uns dipòsits i aquests dipòsits són d'accés reservat. I així mateix, doncs, tota una sèrie de circuits de tractament tècnic, doncs, on es poden fer, per exemple, actuacions de digitalització, això que comento, tot el, els processos d'inventari i catalogació de la documentació, etc. I una mica la idea és ensenyar això, les tripes, diguem-ne, de la casa, allò que normalment no es pot veure, i també, si m'ho permets, trencar doncs, tota una sèrie de tòpics, no? El tòpic de la pols, el tòpic de la, del secretisme, perquè els arxius, sortosament, de fet encara hi ha de tot, però la gran majoria dels arxius, almenys en el nostre país, són arxius, són serveis públics totalment normalitzats i tots aquests tòpics, diguem-ne, val la pena trencar-los. Però és veritat que moltes vegades doncs, només sortim al diari doncs, quan hi ha hagut un robatori, quan hi ha algun conflicte doncs, important, com per exemple els famosos papers de Salamanca, no? que és un conflicte important i s'ha de resoldre, i no s'ha acabat de resoldre. Però vull dir que hem de mirar d'explicar-nos també d'explicar el caràcter de plena normalitat que tenen els nostres serveis avui en dia.
Com ens hem d'imaginar aquests documents? És a dir, estan guardats en quin tipus de caixes, com són les caixes on estan guardats els documents, i quants documents podeu arribar a tenir a l'arxiu de Sabadell?
Mira, a l'Arxiu Històric de Sabadell hi ha aproximadament, imagina't, 5 quilòmetres de prestatgeria, així un prestatge posat al costat de l'altre, doncs en podríem anar d'aquí fins a, bastant més amunt de Sant Julià d'Altura, diguem-ne, però a més hi ha molta altra documentació que no es pot col·locar en prestatge perquè tenen un format especial, perquè són documents de format gran o perquè són documents que necessiten unes condicions de conservació molt especial, per exemple, doncs, tot el que és pel·lícula, vídeo, fotografia, etc. L'Arxiu Històric de Sabadell tenim documentació des de l'any 1111 ençà. I això vol dir que des dels primers pergamins, diguem-ne, que disposem, fins ara doncs, hi ha tota la variopinta producció de documents doncs, des del paper, diguem-ne, elaborat en fibres vegetals, després el paper elaborat en base a pastes, en pastes mecàniques, en pasta de fusta, i tota l'evolució doncs, dels documents, l'aparició de la fotografia, com et dic, del vídeo... és a dir, tota la multiplicitat de documents que et puguis imaginar que s'han generat des del segle XII ençà, doncs pràcticament els devem tenir tots. I aleshores el que anem mirant és de buscar el millor embolcall possible i la millor ubicació possible dins la casa perquè aquests documents es conservin doncs, per ara i per les generacions futures. Els documents no deixen de ser objectes i per tant tenen una vida finita, però el que hem de mirar és d'allargar-los al màxim la vida si són originals, i en cas de que aquesta vida no estigui garantida, per exemple, el cas dels vídeos, no? Els Betamax, els VHS i tot això, ara el que estem fent és un programa doncs, de digitalització per mirar de fer un salvament cautelar de tot això i que això es pugui visualitzar en el futur.
Càlcul de quants arxius teniu, no el teniu, no? No sabeu quants arxius podeu arribar a tenir.
Bé, això no t'ho sabria dir, no? Perquè realment és el que dic, hi ha capses arxivadors d'una gran multiplicitat de formats que dintre doncs, hi caben centenars o milers de documents segons el cas, vull dir que no tenim, és gairebé impossible fer un càlcul d'aquestes característiques.
Quines diries que són les perles que té l'Arxiu Històric de Sabadell?
Bé, abans et parlava dels pergamins i d'un document de 1111, doncs que és un document de Can Cladelles de Palau Solità, en el que apareix doncs, el terme de Sabadell, diguem-ne, i, per primera vegada, diguem-ne, en un document escrit. No vull dir que no n'hi pugui haver algun altre en algun altre lloc, però en casa nostra és el document més antic. I bé, després, doncs, de documents n'hi ha moltíssims que alguns tenen molt valor històric i altres tenen un valor més estètic, no? Per exemple, jo què sé, et podria esmentar doncs, la col·lecció de cartells de Festa Major originals, no?, que tenim, que és molt interessant, que estèticament és molt agradable, diguem-ne, de mirar, no? O per exemple, doncs, també hi ha plànols que estan elaborats doncs d'una manera molt minuciosa, també són molt molt interessants tot el que és la planimetria general de la ciutat. A nivell de fotografia, doncs, des del panorama fotogràfic de 1888, si no recordo malament, ençà, doncs també hi ha milers i milers de fotografies. És molt difícil de destacar-ne un, perquè realment moltes vegades els documents són més destacables per una persona o per una altra en funció de l'interès que li susciten i del que allà hi va buscar, no, diguem-ne.
Clar, llegia informació sobre el que hi havia a l'arxiu, no?, i teniu persones molt conegudes, no?, que han seguit part de l'arxiu, Andreu Castells, Pere Quart, Armand Obiols, Francesc Trabal, sí, Ricard Simó. Però els documents de persones a títol individual també interessen a l'arxiu històric?
Bé, de fet, el gran esforç de l'Arxiu Històric de Sabadell des de que va normalitzar o va començar a normalitzar la seva situació el 1981, amb els inicis de la transició i ja de la mà del primer Ajuntament Democràtic, va ser precisament el de diversificar les fonts. És a dir, inicialment els investigadors, quan acudien a un arxiu, doncs, per exemple, si era un arxiu municipal, el que tenien al seu abast era la documentació generada per l'Ajuntament i, en el cas d'una ciutat gran com era Sabadell, que capital de districte notarial, podia disposar dels protocols notarials, d'alguns alguns arxius, diguem-ne, heretats de tipus eclesiàstic, això, una col·lecció de pergamins, però no gran cosa més, diguem-ne, no? I, en canvi, tots aquests 40 anys, diguem-ne, el que s'ha fet és una eclosió de donacions encaminades a la diversificació dels fons i de les fonts de les quals poden veure els investigadors a l'hora de fer les seves recerques. I això és importantíssim, és molt important, perquè, esclar, hi ha una qüestió que és que totes les fonts se n'ha de conèixer la procedència, s'ha de veure quina és la finalitat amb la que han estat creats i també s'ha de poder ponderar quin és el seu grau de fiabilitat, no? Per exemple, doncs, les fonts fiscals, no?, que poden aparèixer en el fons municipal relacionades amb el pagament d'impostos, doncs són unes fonts que en determinats períodes s'han de posar en quarantena, no? Imagina't, per exemple, doncs, les declaracions doncs, que feia un fabricant sobre el nombre de talers que tenia en una nau, no? Doncs poden ser certes o poden ser sesgades en funció també del període i del marge que tenien de maniobra a l'hora de fer aquestes declaracions. Totes les fonts, tot s'ha d'entendre d'on surten, quina informació ofereixen i també posar, no posar en dubte, però sí ponderar el seu grau de fiabilitat. Aleshores, el fet de disposar dels arxius d'aquestes empreses, per exemple, el fet de disposar d'arxius professionals, d'arxius d'escriptors, de músics, de nissagues, com els, per exemple, els Duran del Pedregar. Això implica una diversificació molt gran de les fonts, que moltes vegades es poden creuar entre elles també per mirar d'obtenir un nivell d'informació molt més fiable, no? Per tant, aquesta informació és essencial. I després hi ha algun tipus de documents que són únics, diguem-ne, no? Per exemple, si algú hem tingut algunes donacions, per exemple, de memòries, de dietaris, d'un tipus d'informació que és molt més íntima, per exemple, col·leccions de correspondència. Recordo que ara fa relativament poc va entrar una col·lecció de més de 100 cartes de la Francesca Lladós adreçada a tota una sèrie de soldats que estaven al front durant la Guerra Civil, no? Uh-huh. La Francesca Lladós era el que se'n deia una corresponsal de guerra, una noia que es cartejava amb diferents soldats doncs per diguem-ne, per tenir el seu ànim, diguem-ne, aixecat, diguem-ne, no sé com dir-t'ho, perquè realment el front era, uh-huh. era molt dur, diguem-ne, no? Uh-huh. I hi havia aquesta figura, no? Doncs aquestes cartes t'estan explicant moltes coses, no només sobre com eren les condicions del front, sinó realment com estava Sabadell en aquell moment, no? I que aquesta noia en aquell moment era una noia, doncs escrivia, no?
Joan, com és Olives? Ah, digues, perdona, que se'ns acaba el temps.
Les fonts són moltes, moltíssimes, i aquesta diversificació jo crec que és un grandíssim valor que té en aquest moment l'Arxiu Històric de Sabadell, poder disposar de tota aquesta multiplicitat de fonts.
Doncs ens ho apuntem. Joan, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment.